els podcasts de Ràdio Estel. Va de vi amb Eva Vicens.
Vinga, va, que seguim aquí avançant a la part magazín del matí a Ràdio Estel. 11:39 i, a veure, si hi ha un dia per brindar, és avui, des del Parc del Tibidabo, i per això, en un dia tan especial com avui, també hem volgut doncs, que ens acompanyés la nostra sommelier de capçalera, l'ambaixadora, podríem dir-ho així, del bon gust, la gran Eva Vicens.
Que... Uau, cada dia us guanyo càrrec, eh?
Escolta, i ara, què ens portes avui, això? O sigui, molt ben acompanyat. Jo no sé, és l'hora del vermut, ja?
Podria
dir que sí, que és bueno, l'hora del vermut.
Mentre comencem i xerrem, ja farem les 12, hora del vermut.
A veure, què et sembla? Què et sembla?
Bueno, que això es podria fer cada setmana, no? Quedem cada divendres al Tibidabo. Està superbé. Quines vistes.
Quin record tenies tu del Tibidabo?
Pues, sorprenentment, en l'avió, no recordo com es diu.
A l'avió?
L'avioneta de tota la vida, no? Sí. La recordo molt de quan era petita, que tenia una sensació que estava pujant amb un bitxo tremendo i, clar, vist ara la perspectiva, entenc que el veig com petit, no?
Com petitonet, eh?
Sí.
Fixa't tu que jo també tinc el record que pujaves, ara estem veient com la gent no? va pujant per les escales doncs comença aquest viatge, aquesta volta, que veu doncs, tota la panoràmica de Barcelona, aquestes vistes espectaculars, amb el carrusel, que també dèiem,
davant,
que comença
també.
A girar, i tota la canalla, no? que els hi veus aquestes cares de felicitat, no? de passar un dia tan, tan especial en aquesta muntanya màgica. Ostres, jo, Eva, els nostres oients habituals ja saben que ets la directora de Badaví, aquí ja tenim les vacances a tocar.
Sí.
De fet, ja estem de vacances, podríem dir, perquè aquí al Tibidabo et dona aquesta sensació,
no?
que estàs ja de vacances. I avui justament ens vols presentar doncs, una ruta molt estiuenca a través d'alguns dels millors vins d'Europa. I és que el turisme enològic està molt, molt de moda. De fet, durant tota la temporada ens ho has anat explicant, Eva. I, com deia, el programa ja n'hem parlat, no?, en alguna ocasió.
Sí, i crec que cada vegada és més habitual, perquè me n'adono que sí que els que són friquis del vi, òbviament, ja gairebé triem el destí en funció de que sigui un país vinícola, i ja intentem anar a visitar cellers o a conèixer altres realitats del sector, però me n'adono que molta gent que no és del nostre món em pregunta moltes vegades què veure quan vagin allà, no? O sigui, vaig a aquest país, tu què em recomanes?
Què em recomanes?
I això està bé perquè vol dir que sí, que hi ha aquest interès enològic, tinc la sensació que el món del vi cada vegada té aquesta gràcia, no? De vinga, va, anem a buscar una cosa diferent, i realment hi ha moltes experiències i molts països que estan superpreparats per l'enoturisme. Vaja, molt moltíssim, jo crec que avui... La proposta que us portava era això, no? Anar a dos o tres països amb l'excusa del vi, que ens puguin sumar a que siguin vins, òbviament, pues que tenen alguna història molt vinculada amb països que potser triaries per un altre motiu, però
correcte.
Que et poden acompanyar i sumar l'experiència.
Doncs, si et sembla, comencem la nostra ruta, la ruta que ens proposa avui la Eva Vicens, per Croàcia, on hi descobrim la seva deliciosa malvasia.
Va ser una sorpresa, de fet en vam parlar a la secció fa unes setmanes, crec que va ser cap al mes de maig, a la regió d'Ístria, que està just al nord, just tocant a Itàlia, hi ha una de les malvasies més potents que hi ha. Realment, no sé si es coneix prou, això ho vam parlar també en el seu moment, no sé si Croàcia se relaciona especialment amb el món del vi, és el que dèiem, no? La gent hi va fer turisme, van per la costa, però llavors te n'adones que tenen aquests vins fabulosos, aquestes malvasies que valen molt, molt, molt la pena i que penso que és un motiu més que ens pot venir molt de gust doncs, trobar-les, tastar-les i fer aquesta visita a través dels gustos i dels sabors del país.
Mm-hmm. I la malvasia de fet, Eva, és com la que es fa aquí, especialment a Sitges o a la zona del Garraf? O...
No, ens van dir que no eren ni tan sols cosines, recordes?
Sí, és veritat!
Sí. Ho van, bueno, resulta que sí que és malvasia, pot ser
sí.
que l'origen igual tenen com avantpassats comuns, òbviament es diu igual, però sí que ens van explicar una curiositat, i és que la malvasia en el seu moment va tenir com un pic molt fort de reputació, era una de les varietats que a Europa de l'època es valorava com a positiva, llavors totes les varietats blanques, o moltes de les varietats blanques que se'n volia fer un bon comerç, li deien que era malvasia.
Mm.
Ara no sé si, ara amb les analítiques seria difícil de colar, però en aquell moment, no sé, estem parlant de segles XVII-XVIII, és possible que això passés. Bueno, tot i així, és una malvasia que és superfresca, són d'aquells vins que ara ens el veuríem aquí i estaríem disfrutant-lo moltíssim. Us he portat un nom, perquè a mi em va sorprendre i me'l vaig apuntar, d'aquelles coses de visitem-ne un, que és el Kadum 2021, que és esta malvasia, que és un dels productes que a mi em van cridar molt l'atenció.
Que et va agradar més, no?
Crec que pot ser interessant de...
Doncs, mira, ja sabeu, si aneu cap a Croàcia, us heu de notar aquesta malvasia que ens proposa avui la Eva Vicens. Ara seguim visitant França, concretament un dels principals productors de vi del món, que juntament amb Espanya i Itàlia també ho són, i malgrat que es fa difícil triar Eva, hi ha una tipologia molt reputada i reconeguda que predomina, no?, en aquesta regió de Bordeus.
Sí, exactament. Els vins negres, de fet, quan penses en vins negres del món, hi ha diverses regions, tenim aquí molt prop el Priorat i Montsant, que són absolutament top i molt reconegudes, però a nivell mundial, internacional, quan penses en Bordeus, penses en els vins negres aquells amb molta fusta, molta concentració,
sí,
madurs...
Molt dens, no?
Sí, sí. I llavors hem dit, bueno, pues, ja que hem fet un blanc així més fresc, pues, anem a buscar un vi per als que tinguin aquells paladars encara més tradicionals, que busquen vins una mica més de sempre, i els clàssics els trobem a Bordeus. O sigui que l'excusa per visitar Bordeus... Jo crec que realment qui vagi a fer aquesta excursió escapada ja segurament aniran a buscar aquesta experiència vinícola, però vaja, que és molt interessant que s'ho tinguin en compte, i no només a nivell producte, sinó que és que jo crec que Bordeus i camines i respires vi absolutament a tot arreu. Carrers, botigues, facilitat de vins a copes...
És que és això, no? Si viatgem a Bordeus, visitem aquests cellers, tastem vins... Però, Eva, hi ha altres alternatives que uneixen el vi també amb la cultura?
Totalment. De fet, ara ja té anys, no recordo quan el van inaugurar, però hi ha la Ciutat del Vi, que vindria a ser un dels museus de referència del món del vi del món. I és una de les visites que també... Bueno, s'ha de mirar amb temps, això sí, perquè moltes vegades allò d'improvisar per anar a fer aquestes visites normalment no funciona, té una quantitat de visites enormes, i és un lloc en el que no només coneixes la història del vi de Bordeus, sinó que a més també tens l'oportunitat de viatjar una mica més pel món. Per tant, Bordeus, obligatori per qui li agradi el vi.
Mira, 11:45 en punt. De fet, heu pogut escoltar aquestes campanes que ressonen amb molta força des de la Basílica del Sagrat Cor de Jesús del Tibidabo. Magnífica, que la veig aquí al davant, que l'estem veient.
Sí, sí.
Amb aquest paisatge, avui treballar així, és que és... És increïble, eh?
Sí, sí, te'n reivindico de nou tornar-hi els divendres. O sigui, cada divendres t'hi vidavo.
Va, fem una última parada, si et sembla, a França mateix, per fer un vi dolç, aprofitant que estem a França. Reivindiquem els dolços de la Catalunya Nord.
Sí, són dolços que realment tenen... O sigui, fets de garnatxa, en la major part dels casos. Parlem de dolços de Banyuls. Són una delícia. Jo no sé si ets de vi dolç, no sé si és algo que te cride, no et cride... Jo penso que tant si t'agraden com si no,
t'agradaran. L'haig de provar, eh? Doncs mira, et faré cas.
Et convenceran. Són molts fets vins a sol i serena, no sé si t'imagines les ampolles o has vist potser en algun celler que estan així a l'aire lliure i veus com tot de damajoanes plenes de vi que es deixen anar passant per a que vagin evolucionant, fent la criança en contacte amb el món, diguéssim, amb el sol, a través del vidre. I són reputacionalment molt coneguts. La zona també és maca, vull dir que estem parlant de nans aquí al costat també, que val la pena.
I aprofitant que som a França, tu creus que val la pena també fer una paradeta a la regió de la Xampanya?
Home, i tant, va. Sempre, no? O sigui, el Xampany... aquí està clar que tenim moltes bones bombolles, però el Xampany sempre serà una de les produccions de bombolles més reconegudes, no? Al final, si penses en productors de vins escumosos del món, hi ha el xampany, hi ha el cava, hi ha els corpinats i hi ha els prosecos italians, o sigui que estaríem entre un dels millors vins escumosos del món, sens dubte.
Acabem ara amb un destí que ens ha cridat molt l'atenció, Eva. Sí, i on dius que si podem veure aquests vins dolços boníssims, ens referim a Hongria, allà hi fan, a veure si ho dic bé, els Tokaji.
Tokaji, ho has dit perfecte. S'escriu Tokaji, però es pronuncia Tokaji. I és una... Bueno, és curiosa. Si ja us sorprèn que hi hagi vi a Hongria, imagina't la manera de fer-se. O sigui, aquests vins són una cosa super rara. De fet, són ampolles que tenen un cost bastant elevat. Vull dir que no les comprem així a menys de 100 euros, probablement. I són vins que es fan a partir de raïm podrit.
Com?
Què et sembla?
Raïm podrit?
I però és una podridura noble.
Sort que sempre hi ha un malgrat. Per
espantat.
Favor, explica'ns això.
En diuen podridura noble perquè és una bactèria que justament fa que el gra de raïm s'assequi, la concentració de sucre és molt elevada i llavors el que fas és un vi com de molta concentració de sucre. I això fa que acabi tenint una graduació elevada, una acidesa alta i a més estem parlant de vins amb concentració de sucre molt elevada. O sigui que són vins dolços excepcionals. La veritat és que a nivell del món probablement seria una de les millors coses que podríem fer. Si ens agraden els de la Catalunya Nord, ens fliparan els tocais. Preparem butxaca, com us deia, però són uns vins que valen molt la pena.
Però...
sempre. Però bueno, per un bon vi, no? Vull dir que ens ho podem regalar de tant en tant, un homenatge.
Ostres, mira, Eva, és que jo crec que ho hem dit poc, però nosaltres quan hem arribat aquí al Tibidabo sí que s'estava fantàstic, perquè estava el dia així com mig ennuvolat, tot i que podíem veure unes vistes espectaculars, però ara acaba de sortir el sol, o sigui, el primer raig de sol,
bueno,
encara mateix l'has pujat.
M'heu dit pujar sol perquè aquí no acabem de tindre-ho bé. Home, ara la imatge així amb el sol i el reflexe, fantàstica.
Vins dolços d'Hongria, són com els d'aquí que ara deies, es prenen els postres, com els maridaries tu?
Mira, ara venia escoltant un podcast justament sobre vins dolços i parlaven del Tokaj i deien que són vins tan magnífics que aguanten absolutament qualsevol maridatge. Ara, és cert que com són vins que tenen una certa concentració, sí que és interessant que els combinis, pues, imagina't amb els formatges blaus. És una combinació de contrast.
Bé. M'agrada.
Però probablement l'aguantaria bé i vaja, que el pots... no només amb postres, això ho desmitifiquem-ho. El vi dolç pot sortir fora dels postres i pot acompanyar un aperitiu tranquil·lament, els formatges sens dubte, i jo vull pensar que fins i tot alguns pernils o així també ens en sortiríem. Algun dia ho hauríem de provar, això. Eh?
Escolta, això jo t'ho donava a dir. O sigui, això jo crec que per poder-ho explicar s'ha de catar.
Clar,
no?
Ja de donar...
s'hauria de catar, sí. Primer.
Bueno, per catar, per tastar, us he portat una mica de vermut, que no vindria a ser gaire és internacional com som els catalans, que és un vermut que es fa al Priorat i que pensa que per acabar, malgrat el viatge, no? Quan tornes de les vacances i dius, ostres, he de tornar al dia a dia, a la rutina, bueno, doncs fem-ho amb... sabent que aquí també ens esperem bons productes i que som país productor de vermuts d'excel·lència, per tant, per què no? Fer una copeta de tornada.
Doncs mira, una bona proposta, i de fet al Parc del Tibidabo potser una copa de vi, no sé si, Eva, és la millor idea, perquè si ens la prenem abans de pujar, per exemple, és que jo crec, mira, jo crec que tu la veus, si treus el cap cap a la dreta,
sí.
Veus la cistelleta de la Talaia, que està, ai, Déu meu, la Talaia. Clar, jo diria que podríem tenir problemes, no?
Ja, no sé si seria una bona idea. Home, no ens passem, el vi sempre en moderació. Si diem alguna altra cosa ens trauran. Però és important, bueno, una copeta de comiat i ja està, poca cosa.
Doncs en recomanaries això, poqueta cosa, moderació
sempre en moderació, sempre.
Ai.
El vi menjant, el vi és producte mediterrani, de la dieta mediterrània, per tant fem-lo, forma part dels àpats, acompanyem-lo, però vaja, moderadament, i si és una copeta així per compartir, però que no ens passem, si ens acabem l'ampolla amb això sí que ja no sé ni si arribaríem a l'atracció, també t'ho dic.
Mira, jo ara l'estava a punt de destapar, però,
sí, dona, sí.
Però dic, espera't, home, a veure, ens podem mullar una mica els llavis,
farem un brindis,
no? I saps per què ho dic això? Perquè normalment, quan obrim aquesta ampolleta, saps a qui li tinc, a qui li haig de dir bon dia? Espera't, Elena Neira, ¿qué tal, cómo estás?
Hombre, me recibís con vino, qué maravilla.
Sí, pareces que t'acabo de veure que arriba l'Elena Neira a la plaça dels Somnis amb la Olga Vallejo i dic, home, per favor, o sigui, és un moment...
Bé,
no?
Esta es la manera de empezar un viernes.
Qué bé.
I pastes,
és que aquí no estem de res.
Alegria.
Has vist, Elena, que hem volgut acabar la part magazín del matí a Ràdio Estel i ho hem fet, mira, amb un programa d'alçada, vull dir, en tots els sentits.
Muy bien.
La Vallejo com la tenim? Necessites veure alguna
mira,
cosa?
Mira, t'haig de dir, estic com puc.
L'estoy tranquilizando.
Sí.
Ja t'he explicat l'experiència que està a punt de viure, no, Elena?
Sí, de hecho le he dicho que voy a confesar sin pudor que Pesadilla en el Mestrid es la película que más veces he visto en mi vida. 189 veces.
¿Qué me dices?
Ah, però saps quantes?
Sí, sí, si me sé los diálogos de memoria.
189 vegades.
Si quieres voy en tu lugar.
No m'importaria. Podem parlar-ho.
No, parlem res.
Ah, no parlem res.
No, parlem res. Si voleu, mira, podeu compartir l'experiència, això sí, no? Que l'Helena t'acompanyi.
Si vols entrar, Helena, jo m'agafaré...
Fem manetes.
Tinc claríssim que m'agafaré fort a la mà de la Marta, que és la meva companya de terror. Si tinc l'Helena a l'altre costat, l'agafaré també.
Per cert, Eva Vicenç, res, acomiadar-te, donar-te les gràcies sobre... tot el que ens has explicat, tot el que hem descobert del món del vi, sobretot a casa nostra, no? I jo em quedo també amb aquesta etiqueta de que ens hem de sentir com molt satisfets, no? I treure l'orgull de que tenim un molt bon, molt bon producte.
Totalment, i de punta a punta, vull dir que no és que podem triar, vaja, que hi ha de totes les tipologies i a tota Catalunya. Per tant, som país de vins, o sigui, ens quedem amb aquesta frase.
Què faràs a l'estiu, Eva?
Pues de moment, seguir voltant pel món del vi. Soc de les que, com et deia al principi, trio d'estir en funció del país i llavors estem valorant a veure si anem cap als negres, cap als tocais.
Cap als tocais.
Però sí, no sé, encara no tenim tancat el viatge, però sí, una escapadeta sempre ve bé.
Doncs vacances merescudíssimes. La directora de Badaví, Eva Vicens, que ens ha acompanyat durant aquestes dues temporades. Ha estat un plaer tenir-te, Eva. Moltíssimes
gràcies.
Badaví amb Eva Vicens. Un podcast de Ràdio Estat.